RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Ens agrada anar de restaurant, molt. A molts ens encantaria dinar-hi i sopar-hi, però pels que es veuen obligats a anar-hi a diari per la feina, de vegades no els sembla una opció tan ideal. Es pot menjar sa cada dia fora de casa? Aquesta és la pregunta que avui li traslladem a la metgessa nutricionista Magda Carles. Magda, és el somni per a molts, eh?
Sí, a mi m'encanta anar de restaurant.
Anar, a més, cada dia de restaurant, a dinar, però, curiosament, el que dèiem, no? Aquells els que la feina, el treball, els obliga a anar-hi, en molts casos, doncs, no ho veuen com una opció molt saludable, no? És possible menjar sa menjant cada dia fora de casa?
Sí que és possible, però no és fàcil. Però també s'ha de dir que no és fàcil no perquè tot depengui del restaurant el que ens donen, sinó també perquè depèn del que escollim nosaltres. Per tant, sí que és possible, però s'ha de tenir en compte unes quantes coses.
Ens hauríem de conscienciar, en primer lloc.
Exacte, exacte. I, home, i no es pot anar a qualsevol lloc i de qualsevol manera, no? Jo penso que per anar cada dia de restaurant t'has de, com tu dius molt bé, de conscienciar, sí senyora.
El que fa molta gent és anar cada dia al mateix lloc.
Bé, sí, aquell lloc. Perquè, mira, una de les primeres normes per menjar bé fora de casa és que el lloc on vas tingui una qualitat mínima. És a dir, tu pots anar a comprar roba barata, pots anar a tenir uns mobles a casa que siguin de nyinyogui, pots fer el que vulguis, però el que menges no pot ser qualsevol cosa. Sempre ho diem, oi, aquí, Esther. Aleshores, el restaurant on tu vas té que tenir una qualitat mínima. Això per començar.
I com s'avalua, Magda? En què ens hauríem de fixar per saber que realment el lloc on anem a menjar o a sopar ens dona aliments de qualitat?
Home, una mica, perquè tu pots saber, i avui en dia encara més que mai, doncs quina requesta té aquest restaurant, quins ingredients ens fan servir, si has anat ja diverses vegades, els preus, els ingredients... Mira, jo aconsello sempre als restaurants que has d'anar cada dia, perquè estàs obligat a anar-hi, que siguin restaurants, no diré clàssics, però sí de menjar molt clar, poc sofisticats. On tu vegis realment què estàs menjant. Per tant, la primera norma seria que el restaurant té una qualitat mínima, que això no és fàcil de saber, però el segon, que siguin restaurants amb plats i opcions clares, que no sigui molt complicat. Un menjar que sigui quasi com de casa. Però de casa, parlant que a casa menges bé, eh?
Com si et fes el menjar a la mare.
Algo així. Però en quantitats raonables, no les de la mare, eh? Diguéssim. Però jo crec que això és important, perquè quan més vegis tu què tenim al plat, més fàcil és menjar bé.
Uh-huh. I quins són els errors que acostumem a cometre quan anem de restaurant? Perquè, clar, el que tu comentaves, no? Nosaltres tenim l'última paraula, l'última decisió és nostra, també a l'hora d'escollir doncs, aquells plats de la carta que volem menjar, no? En què ens equivoquem?
Ui, en moltes coses. Mira, el primer, Esther, això que deia del restaurant. Triem restaurants a vegades pel preu o perquè estan molt a prop de la feina, que jo sé que és important perquè tens poc temps, però a vegades no és el restaurant més adient. El segon, a vegades fem àpats, menús, que poden estar molt bé a nivell gastronòmic, però que no necessitem. És a dir, si sóc una persona que tinc més de 40 anys i estic davant de l'ordinador, jo no necessito segons quin tipus de menú, que són menús per persones deportistes de 18 anys, val? I el tercer, també, és que a vegades anem a llocs que ens fan esperar moltíssim, ens fan esperar molt, i, escolta, tenim que menjar després molt de pressa. Uh-huh. O a llocs que hi ha poques opcions i que tenim que menjar allò sí o sí, o que no hi ha ni una fulla verda en tot el menú, o que sempre hi ha uns postres contundents. La llista d'errors és enorme. Per això et dic, la primera norma és buscar un restaurant de qualitat, aliments naturals i aliments visibles. No que siguin omnis, que dic jo. És que és un omni.
Què és un omni?
És un plat no identificat. Un ingredient no identificat.
Desconegut.
No, un mousse de no sé què, una crema de no saps ben bé què, una lasanya d'aquestes sofisticades que no saps ben bé què porta a dintre. Hi ha coses que dius, això què dimoni serà? No, sisplau, sempre coses que pugui dir. Mira, hi ha una pastanaga, un tros de ceba, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Parlaves tu del menú. Sí. I el menú, de vegades, potser és l'error, no? Perquè no estem acostumats a menjar tant, no? A fer un primer, un segon, unes postres, uns entrants... El menú, en aquest sentit, pot ser negatiu per a una persona que cada dia va al restaurant?
A veure, el menú pot ser negatiu si dintre aquests primers plats i aquest segon tots són molt contundents. També depèn de qui és la persona que va al restaurant, no? Jo repeteixo, aquest cliché de persona noi entre 18 i 30 anys que és esportista, que està pleni actiu, és un tema. Però si és una senyora de més de 40 o un senyor de més de 40, que estem tot el dia al despatx, que fem el nostre pilates un dos cops per setmana i ja està, ximpum, no ens, a veure, un menú d'aquest tipus no ens interessa. Ara bé, si el menú té opcions lleugeres, és a dir, un menú pot tenir primer plat opcions que poden ser el típic gazpacho, però també pot ser uns macarrons bolognesa. És molt diferent un plat de l'altre. I pot tenir un segon que sigui la clàssica típica i tòpica pit de pollastre a la planxa, però també pot tenir una carn guisada. No? Per tant, que hi hagi una clau bona per anar al menú de restaurants, que aquest menú tingui opcions a diferents aportacions energètiques, que no tot sigui molt contundent, d'acord? Perquè cada qual pugui optar pel que necessita.
Que no sigui ni contundent ni dens.
No, que hi hagi de tot, que tu tinguis opcions, i evidentment que hi hagin opcions amb vegetals, perquè a vegades trobem menús terres que són per matar la gent. Els famosos menús executius, i a vegades com més car pitjor, és curiós, que trobes cremes sofisticades, doncs un plat, un entrant d'un remenat d'ou amb bolets, o et trobes un plat que hi ha un foam, no sé què. Escolta, jo no vull res de tot això. Jo que vull és una verdura bullida, o vull una amanida tal qual, o vull una pasta senzilla. No vull res de tot això.
I perquè tampoc estan equilibrats primers amb segons.
Aquí està. De vegades, per exemple, un cosa típica que passa primers i segons, doncs que hi ha proteïnes a per tot. Ens trobem el primer plat, això, amb remenats d'ous, que està molt bé, però en realitat un remenat d'ou és un segon plat, no és un primer. Per què? Perquè té un aport proteic molt important. Ens trobem amb primers que són croquetes, remenat d'ous, unes cremes iguals que són super consistents, una crema de marisc, una cosa que és super potentíssima, sempre amb moltes proteïnes, i no ens trobem ni una fulla verda amb tots els primers plats. Això és una cosa típica i tòpica. És que no hi ha res verd, ni el primer ni el segon.
Malament.
Això és malament, i això passa a molts restaurants, eh? Mm-hmm.
En canvi, per contra, et trobes fregit a tot arreu.
Perquè el fregit encanta, Esther, el fregit encanta. I el fregit, ai, el fregit. No és que sigui dolent el fregit, tot s'ha de dir. Però clar, si jo vaig amb un menú que val 12 euros, que encara n'hi ha de més baratos, doncs tu creus que aquell fregit estarà fet amb un oli de qualitat, que no està molt refregit, que no han barrejat, quan cuidat? És molt difícil. És com demanar un llenguado amb un menú de 12 euros. Tu creus que el llenguado serà fresc? No em facis riure. Perquè si és fresc, hi vaig jo, saps? Mm-hmm. O sigui, hi ha coses que per sentit comú no s'han de demanar en un menú que és assequible. Ni un peix gaire cotitzat, ni ingredients que siguin molt cars, no? Ni fregits. Per què? Perquè fregir potser és la cosa més delicada de totes. Perquè un fregit sigui sa, ha de ser amb oli d'oliva de qualitat. Mm-hmm. O bé amb un oli d'un altre tipus, però que no sobrepassi la temperatura de cocció, etcètera, etcètera. I això és difícil. És difícil quan els menús són senzills. No dic impossible, però és difícil. Per tant, jo fregits faria una creu i ho deixaria per menús d'un cert preu o ja com vas a la carta. I fins i tot amb això ens podem trobar en restaurants que tenen una certa entitat, que tenen qualitat, i a l'hora de demanar les patates fregides tens una decepció. No t'ha passat mai això?
Sí,
que
sí, sí, sí.
Allà
sí.
Punxen. Jo diria que la prova del nou de molts restaurants són les patates fregides, entre moltes d'altres coses.
Són congelades, en primer lloc?
Que estan fregides en diverses vegades, que estan refregides, que són congelades, o que són olioses, o que no tenen una qualitat comparable a la resta del menú, a la resta d'ingredients. No sé per què. Ja et dic, és la prova del nou, La prova del nou, com també és la prova del nou, que hi hagi un postre bo amb fruita. Quants menús hi ha amb un postre que tingui fruita bona? Bueno, és dificilíssim de trobar.
Molt poc, sí.
Molt poc. La fruita que hi ha als menús és per plorar quan et porten aquella espècie de poma ransomada. Clar, què fas? Agafes el flam.
Perquè t'entra més pels ulls,
home,
no?
O agafes el iogurt, o agafes aquella tartaleta prefabricada, que ja saps que és horrorosa, però que té més bona pinta i no vols castigar. L'ànima.
Aquí el que succeeix és que si és un dia que vas de menú...
No passa res.
A dinar fora no passa res, però si és cada dia
per
obligació...
Ho has de cuidar.
Això després passa factura, tu deus veure la consulta.
Evidentment que passa factura. Evidentment que passa factura, per més que després sopis bé. És veritat que, imaginem que són persones que treballen a fora de casa, lluny, i que han d'anar cada dia a menjar fora de casa. D'acord, hi ha un mes de vacances, al cap de setmana no menjaran d'una altra manera, però són dies que menges fora. Per tant, acaba tenint una implicació molt clara a la teva salut. S'ha de tindre en compte, no és qualsevol cosa anar a menjar cada dia fora. T'acaba passant factura. I no només parlo d'un tema de pes o d'engreixar-se, parlo d'un tema de salut, de lípids amb sang, d'hipertensió, de malaltia cardiovascular. El menjar és important. I si jo cada dia menjo de forma desequilibrada, això, encara que conservi el mateix pes, em pot afectar. Uh-huh. A vegades ens pensem que tot és el conservar el pes. No, no, un pot estar prim i tenir problemes.
Sí que és veritat també que veus a moltes cartes de bars i de restaurants que et donen l'opció del mig menú.
Això està molt
bé. O d'aquest plat, del plat que també ara s'ha posat molt de moda en nutrició, no? El plat únic.
Plat únic.
On hi ha tot el que tu necessites.
Exacte. És que, vols que et digui una cosa? Això ja és a nivell personal, eh? A nivell personal. Jo crec que a partir d'una certa edat, Esther, tots tindríem que menjar plat únic. Què és això de tenir 45 anys i menjar els macarrons de primer i la carn de... No sé, això és d'adolescent, saps? Jo, mira, jo tinc la meva teoria, que és absolutament a nivell personal.
Quina
però
és?
Jo penso que si aquest país té més d'un 60% de persones amb problema de sobrepès, és obvi que els factors són múltiples, però un d'ells és aquesta punyetera mania dels dos plats i el postre. De veritat, dos plats i postres, que és excessiu per un adult. De veritat? Per què dos plats i postre? A més, dos plats... A veure, tu vas a França, per exemple, que per cert tenen molta menys obesitat que nosaltres i molt menys sobrepès. No fan un primer plat de pasta o un arròs. No ho fan. Fan un entrée i és una cosa petiteta i és una cosa insignificant. Per què dos plats quan tens una certa edat? És que no ho necessites.
I com hauria de ser aquest plat, Magda? Aquest plat que contingui tot el que nosaltres necessitem, l'energia, les vitamines, tot.
Mira, ja saps que es cerca fer una recomanació per tothom, com que s'està escoltant persones de molts diferents edats i diferents sexes i, evidentment, diferents tipus de vida, és difícil. Però aquest plat únic tindria que ser, doncs, que la meitat, pràcticament la meitat, fos d'una cosa d'origen vegetal. Unes verdures, una amanida, el que tu vulguis, però a quantitat. Un quart d'aquest plat, o sigui, de forma molt ABC, un quart d'aquest plat tindria que ser un arròs integral, una pasta, unes patates, saps? Una quinoa, el que tu vulguis d'aquest estil de coses, uns cigrons. I l'altre quart tindria que ser l'aliment proteic, un peix, carn, ou, el que vulguem. Aquesta és una mica, perquè ens fem la composició d'espai, del que seria un plat únic. Amb això, i un postre que ens donés una fruita, que ens dona les vitamines fresques, o un iogurt, o un làctic amb poca greix, en tindríem més que suficient.
Això,
o uns fruits secs,
Vull tant dir. Per sopar com per dinar?
A veure, després ja dependrà de... Evidentment, l'estructura seria aquesta. El que passa és que sóc una persona que tinc problemes de pes i sóc molt, molt sedentària i camino cada dia només un quartet d'hora, doncs potser a l'hora de sopar, com em vaig a dormir, em tocarà que aquesta part de vegetals, es menja una mica la part de farinacis i el que posem de farinacis al vespre és quasi simbòlic. Si jo sóc una persona que estic estupenda de pes o estic massa prima, fins i tot, escolta, jo menjaré el mateix que l'hora de dinar, el que passa que ho faré més digestiu i amb una cocció més senzilla i amb aliments més suaus, d'acord? I amb menys sal, fins i tot. Però cada un ha de saber. Jo crec que és molt important que cada un es consciència, no cal que ens ho digui el metge, ets tu que has de saber. Si tu tens un problema de pes, i a més és crònic, és obvi que tu a les hores de sopar, això ja de sentit comú, que te'n vas a dormir i que les pròximes hores, tot i que necessitaràs una energia, serà un metabolisme basal, que és l'energia mínima que gastem, perquè gastem a l'hora de dormir.
També, sí.
Funciona el cervell, funciona els pulmons, si no es moriríem. Només els morts no gasten.
No estem parats.
No estem morts. Aleshores, doncs, home, és obvi que jo, si tinc problemes de pes, reduiré l'energia, perquè no la gastaré les properes hores. Vol dir que no és de sopar? No, vol dir que soparé molt lleuger. Ara bé, si jo et dic el que et deia, si jo sóc una persona, que sóc jove, que a més tinc un pes fantàstic, doncs llavors aquí puc jugar. Però això cada un tindria que regular-ho. De la mateixa manera, si he anat al restaurant al migdia i hem menjat moltíssim, és de sentit comú que tu a l'hora de sopar restringeixis. Si tinguéssim aquesta flexibilitat, és que a vegades som com rígids. Mengem d'una manera i mengem sempre, tant si hem fet esport com si no hem fet, com si hem menjat molt, com si fos una cosa
fixa. Com robots, són com robots. Sí.
Per què no pensem primer si tenim gana o no? I el segon, què hem fet? Oi com els nens mirem qui han menjat a l'escola? Per què no ho mirem nosaltres amb nosaltres mateixos? És que és increïble. Els nens només tenen que menjar bé? No, els nens i els grans. No?
En funció com estiguem, clar que sí.
Clar.
Escolta'm, hem parlat en els podcasts anteriors del peix, també recordo de la carn, sobretot tenint en compte aquestes campanyes que darrerament s'estan fent perquè la gent vengi carn. Quan anem al restaurant i ens donen l'opció de peix o carn, quina hauríem d'agafar?
Depèn de moltes coses. Depèn de com és la meva dieta habitualment, depèn de quina carn es donguin i de quin peix es donguin. Imaginem-nos, primer cas, que és una persona que amb ell anar a comprar peix li dona tres patades i que no vol anar a comprar peix mai. Escolta, potser aquell restaurant que té una certa qualitat és l'oportunitat per menjar aquell tros de salmó o aquell tros de lluç o aquelles sardines, ja no diem llenguado, però un peix assequible i saborós que potser a casa en fa mandra. Doncs mira, peix. Imaginem que aquest restaurant és d'un preu molt assequible i que el peix, home, és una mica prehistòric, diguéssim. Potser que agafi la carn. Val? Ara bé, si jo sóc una persona que sóc de pernils, d'embotits i de filets cada dia, a lo millor encara que el peix sigui molt deficient, em tocarà agafar peix, saps? Vull dir que és difícil de dir-ho d'una manera fixa.
Hem d'anar jugant, no?
Clar,
depenent del que anem
fent. Aquesta flexibilitat és la que tindríem que ser. O sigui, no hi ha un motllo fixa, que és el que a vegades busquem perquè és més fàcil. Tu ho tens que pensar. I a vegades el que volem, Esther, és no pensar. Tenir un motllo per cada dia el mateix. I en el fons, cada dia, tenim que pensar, ni que sigui per 2 minuts, què ens convé i què no ens convé.
Un dels riscos d'anar al restaurant, l'alcohol.
Sí. Molt.
És bo beure una copeta de vi a cada àpat. Potser quan estem a casa doncs no l'hem comprat i no tenim la temptació, però quan anem al restaurant i ens l'ofereixen, com ho veus?
Mira, aquest tema és un tema que podríem fer tot un podcast i fins i tot més d'un. Perquè durant molt temps es va dir que aquesta copa de vi doncs, tenia avantatges cardiovasculars. A veure, el que és cert, Esther, és que una mica de vi, de qualitat, prenent-lo quan tu menges, ajuda a pair, et fa l'àpat gastronòmicament més saborós, doncs et fa que tot estigui millor. Però si no prens aquell vi, aquell àpat serà igual de saludable. És a dir, aquella copa de vi, no hi ha encara suficients evidències científiques, perquè hi ha estudis a favor i hi ha estudis en contra, que aquesta copa de vi doncs faci que l'àpat sigui més sa. Que pot ser més agradable? Sí. Però clar, si tu ets una persona que amb l'excusa de la copeta fas una copa d'aquella bordeus a tope a l'hora de dinar i l'hora de sopar, doncs malament. També dependrà de quina edat tens, quin pes, i si ets home o dona. I saps que les dones poden beure menys que els homes.
És veritat,
si és un
sí,
home
sí.
de 90 quilos, alt i increïblement atlètic, això serà molt menys significatiu que si estem parlant d'un senyor de 60 anys que fa 1,70 m. És que, clar, estem amb el de sempre. Cada una ha de saber com és, quina edat tinc, quin sexe tinc, quina activitat faig i com estic de salut. Aquella copa de vi, per la persona que està com unes pasques, que està bé de tot, és clar que sí, però aquell que, per exemple, té gastritis, o aquell que ja li han vist que té triglicèrids una mica alt, o que té problemes de cardiovasculars, ja no està tan fantàstic. En principi, Esther, si tu menges bé, si estàs sa i no tens cap problema, pots prendre la copa de vi tranquil·lament. Que no vol dir que jo la recomani, però la pots prendre. Si et ve de gust, la pots prendre tranquil·lament.
I escolta'm, Magda, si estem a dieta, és compatible el fet d'estar intentant perdre pes amb anar cada dia al restaurant? Com ho hem de resoldre, això?
Sí que és compatible. Però llavors, en aquest cas, encara has de triar més bé el restaurant i has de ser més curós a l'hora de triar. Evidentment que es pot fer dieta anant al restaurant, però aleshores has de tenir voluntat, eh? Has de tenir voluntat per si de segon plat tots són fregits i salses, doncs potser has d'agafar la truita que hi ha de primer, saps? O aquella amanida de pollastre perquè hi ha el pollastre i ja està. I del postre has d'agafar la fruita o el iogurt, no pots agafar la tarta de poma d'aquella prefabricada que donen sempre, saps? És a dir, pot, però quan més dieta tens que fer, quan més t'hi has de mirar amb l'energia, més voluntat tindràs que tenir. Podríem dir que el pes de més ha d'anar proporcionalment relacionat, no?, amb la voluntat que has de tenir a l'hora d'anar al restaurant. Però possible és possible, eh? Però clar, has de saber i has de triar bé. Saps?
La voluntat la tenim. Ara repassem les normes per menjar bé al restaurant i a partir d'ara segur que tothom ho farà bé.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Doncs arriba el moment, com fem a cada podcast, de fer un resum i de repassar doncs, aquestes normes, Magda, que ens poden anar bé si a partir d'ara doncs, ens toquen al restaurant a diari.
Mira, el primer és triar un restaurant de qualitat digna que ens doni diverses opcions de menú de primer i de segon i que tingui una cuina senzilla. Això seria la primera norma. El segon és arribar al restaurant, sempre al menú, amb una gana que sigui, diguéssim, moderada, que no sigui un esmorzar que hem fet a les 7 del matí i anem al restaurant a les 2, perquè arrasarem amb tot. Això és molt important, eh? El tercer, encara que estiguem al restaurant, procurem menjar a poc, estar al restaurant ben acompanyats i no parlar de temes tensos que ens facin menjar molt. El quart serà triar un menú que sigui equilibrat i si no trobem cap mena de primer plat que ens agradi, passem directament al segon. I a l'inversa, si no trobem cap segon que ens agradi, fem 2 primers, val? Una altra cosa és ser molt voluntariosos amb els postres. No vol dir que un dia no pugui fer algú dolç, però fonamentalment ha de ser fruita i iogurt. I una altra cosa encara que tenim que fer, demanar sempre que hi ha de guarnició, perquè, ai, què passa quan demanem aquell pit de pollastre amb aquelles patates fregides, que per casualitat són bones i estan allà al costat? Passa que ens les mengem, no? Doncs això. I per últim, tindre en compte que aquella copeta de vi suma i que si són dos copes suma el doble i que s'ha de tenir en compte el que es menja i el que es beu. I encara una última cosa, i aquesta sí que és l'última, quina condimentació hi posem? Perquè ai, quan ens porten aquelles verdures a la brasa amb aquella salsa romesco tan fantàstica i acabem tot el bol de salsa romesco, o amb aquells espàrrecs acabem tota la maionesa.
La tentació.
Sempre la tentació. Jo crec que amb això podem menjar força bé.
Tenim la pauta, ara toca posar-la en pràctica. Magda Garras, ens retrobarem la setmana entrant amb un nou podcast. A què el dedicarem? De què parlarem?
Home, jo crec que ara és època de nens. Els nens tornen a l'escola i tornen a venir tots els dubtes de com tenen que menjar els nens.
Què et doncs vinga, els pares que estiguin atents, perquè els explicarem com poden menjar bé els fills a casa i també quan estan a l'escola. Magda, ens retrobem en 7 dies.
Un plaer.
Que vagi bé.
Adéu.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.